Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, de sol esmorteït amb alguns intervals de núvols. Els propers dies la temperatura puja amb ambient més calorós.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs ja tornem a començar una setmana més. Avui és dilluns, és 7 de juny de l'any 2021 i esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, a punt per desgranar l'actualitat de tota la comarca, l'actualitat més recent, la que us hem explicat durant aquest cap de setmana a través del nostre web i que ara us traslladem en la seva edició sonora, en la seva edició radiofònica. D'entrada, volem explicar-vos que hi ha hagut un xoc frontal entre dos cotxes a Begur. Va passar ahir això, Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns sobre l'accident.
Dos turismes van topar frontalment i com a conseqüència de la col·lisió ha mort el conductor d'un dels vehicles. Els dos ocupants de l'altre cotxe implicat en l'accident han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
També saludem l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
Una mica espessos, eh? També saludem a la Paula Brines. Hola, Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Sergi Villena, també el saludem ara. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi han previsions optimistes en el sector turístic del Baix Empordà, Eugènia.
L'hostaleria de la Costa Brava Centre dona per fet que superarà el 80% d'ocupació de mitjana els mesos de juliol i agost. A més, també preveu allargar la temporada, el que suposaria un estiu més bo que el del 2020. L'únic inconvenient, però, és el mes de juny, on les reserves van a última hora i això afecta, diuen, la planificació dels hotels i altres establiments de la zona.
I sense deixar de pensar en la temporada d'estiu i en el turisme a Platja d'Aro, tornarà a tallar el trànsit a l'avinguda principal durant les tardes d'estiu, Paula.
A partir del 19 de juny, tant l'avinguda Cavall Bernat com la de S'Agaró passaran a ser de sentit únic durant el matí i només s'hi podrà circular en direcció sud. A la tarda, l'avinguda S'Agaró es tallarà del tot el trànsit. A més, l'Ajuntament mantindrà la sectorització a les platges, però no contractarà informadors com l'any passat.
Són mesures que van prenent els ajuntaments per poder facilitar una mica més la temporada turística, per poder facilitar aquesta represa turística, econòmica, aquesta represa a la vida, en definitiva. Al seu torn, l'Ajuntament de Begur també ha pres mesures, en aquest cas posant en marxa de nou el bus Platges de Begur, que es tornarà a posar en circulació i que estrenarà trajecte des d'Esclanyà.
L'Ajuntament de Begur recupera el bus Platges, el servei de transport de vehicles en autobús, amb l'objectiu d'oferir un servei de transport públic per accedir durant l'estiu a diferents cales i platges del municipi. Farà una ruta circular durant tots els dies de la setmana i dona servei a quatre principals zones de bany, com són Sarriera, Satuna, Aigua Blava i Fornells.
Les 8 del matí i 3 minuts. Canvi de tema. Salut ha començat a vacunar persones sense llar a la comarca, Sergi.
Entre els punts on ha començat aquesta vacunació de persones que viuen al carrer hi ha Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós.
I a Palamós, els pescadors se sumen a la protesta contra la reducció de dies de pesca.
Aquest passat divendres, la confraria de pescadors de Palamós no va sortir a feinejar. Ho va fer com altres flotes de la costa mediterrània espanyola per protestar contra la nova normativa europea que els limitarà a sortir 120 dies l'any a partir del 2025.
I de Palamós, saltem a l'Alt Empordà. Probablement algú pugui dir, home, l'Alt Empordà, aquí no, aquesta no és l'emissora que parla normalment de l'Alt Empordà. Però és que aquesta és una notícia rellevant que, sense cap mena de dubte, tindrà també impacte sobre casa nostra d'una manera o d'una altra. Amazon tindrà un magatzem logístic a l'Alt Empordà.
Es comença a aixecar el magatzem logístic que Amazon té previst inaugurar a l'Alt Empordà i que s'ubicarà al Logis Empordà, a la localitat del Far d'Empordà.
I tornem a casa nostra, a l'altra banda del Montgrí, a la banda sud del Montgrí, el Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella ha tancat edició aquest diumenge amb més de 5.200 entrades venudes.
La mesura s'emmarca dins l'estratègia.
Totes les localitats exaurides per 43 dels 63 espectacles que s'hi han pogut veure. Ha estat el cas de dues gales de dissabte, l'espectacle principal del certamen, i segons ha informat l'organització, l'aforament estava limitat al 75% de la capacitat seguint les instruccions del Procicat.
I l'Hospital de Palamós reparteix noves bosses de cotó orgànic per la medicació hospitalària de dispersió ambulatòria.
La mesura s'emmarca dins l'estratègia global del Servei de Salut Integral del Baix Empordà per l'eliminació i substitució de plàstic, ja que just aquest dissabte era el Dia del Medi Ambient. També s'ha aprofitat per substituir les bosses de plàstic en diferents àrees, com la distribució dels menús per als treballadors i a Palamós Gent Gran o les diferents àrees bàsiques de salut.
Passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. Tot seguit saludem l'Albert Aparicio, que com sempre ens porta la previsió del temps. Albert, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quina és la previsió per aquesta setmana?
Fa un parell de setmanes vaig estar en un hotel de costa.
Doncs molt bé, Ada, però d'això en parlarem d'aquí una estona. De moment li hem de donar pas a l'Albert de nou per saber la previsió del temps.
De moment, aquest dilluns en general en temps majoritàriament assolellat, tot i els intervals de núvols alts i mitjos que poden deixar un cel a estones mig ennuvolat o amb més ressol que no pas sol. La temperatura oscil·larà entre els 14 graus de mínima i els 27 graus de màxima. Demà, jornada de sol i calor, la temperatura pujarà una mica més, també durant dimecres, amb una temperatura màxima que tocarà sostre fregant els 29-30 graus. Aquests dies, però, hi haurà creixement de nuvolades cap a l'interior de Girona durant les tardes, que en general no arribaran al Baix Empordà. I per acabar, fem un apunt astronòmic, perquè aquest dijous hi haurà un eclipsi solar parcial. Entre les 11 i les 12 hores del migdia serà visible també des del nostre territori. Això sí, amb protecció i sempre utilitzant pantalles o filtres especials per no danyar els ulls. Cal dir que serà molt poqueta la part que podrem veure des d'aquí, gairebé imperceptible si no utilitzem telescopis adequats en la protecció, però és un fet remarcable, ja que el darrer eclipsi solar data de l'agost de 2017.
Gràcies, Albert. N'estarem al cas d'aquest eclipsi solar. Aviam si podem veure'l amb un filtre adequat. Recordeu, un filtre adequat. Hi havia una època en la que alguns es posaven, o ens posàvem, una pel·lícula d'aquestes de fer fotografies a davant, un negatiu, i creiem que amb això ja estava solucionat. Doncs no, això no era un filtre adequat. Abans de tancar aquest sumari, fem un cop d'ull a les temperatures que tenim ara mateix a la comarca, i que certament són prou altes. Hi ha Albons i tenim pràcticament 20 graus de temperatura al nord de la comarca, mentre que la temperatura més baixa l'hauríem de trobar a Pals, amb 15 graus positius. I si ens movem una mica més cap al sud, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols n'hi tenen 17, a Rupià i a Verges n'hi tenen 18 i gairebé 19 respectivament, i a Palamós també se situen al voltant dels 17 graus. Temperatures, com dèiem, elevades, són les 8 del matí i 7 minuts, no ho oblidem. Per tant, es podria dir com aquell que diu que ja som gairebé a les portes de l'estiu. I ara sí que ens ve de gust fer un repàs al comentari que aquesta setmana ens ha volgut deixar l'Ada Klein Fortuny, l'autora del llibre, la empordanesa, diguem-ne, d'adopció, i autora del llibre La Plaga Blanca.
Fa un parell de setmanes vaig estar en un hotel de costa, dels que figuren a totes les llistes dels millors, els aparadors més bonics, els més ben cuidats, els més de tot. L'oli era d'Andalusia, els vins eren de La Rioja i de Rueda, i els cambrers no comprenien el català. Enteneu-me, no tinc res en contra de l'oli de fora, però podent-lo comprar de Pau de Ventalló, no entenc per què ha de ser de gaire més lluny. Amb els embotits i el vi passa el mateix. Tenim una D.O. i als restaurants ens costa de trobar-hi varietat. Quan vas a França, qualsevol local, fins i tot els que t'ofereixen una mica de tot, tenen els productes de proximitat a més bon preu i més destacats, perquè aquí no. La cultura del turisme és estacional i precària, és cert, però darrere hi ha tot un ecosistema que se'n nodreix. O és que no està tot connectat? El cas de l'hotel en qüestió ve determinat per uns amos que són foranis i el tenen com a inversió. És a dir, posseixen un hotel com aquell que té accions d'una empresa amb seu a Singapur. No s'estimen el lloc, ni coneixen la gent, no els interessa més que el balanç a final d'any perquè no hi tenen cap mena d'arrel ni de connexió. Això és evident. Per sort, també hi ha tot el contrari. Darrerament també he anat a algun dels xiringuitos i restaurants de la zona. Són llocs on vaig tornant perquè sóc dona de costum, m'agraden i m'hi tracten bé. Ara comença un bullici que és fora de mida. Estan tan angoixats com esperançats. L'estiu i els forasters els han de salvar l'any. No surten enlloc, a cap llista, aquests restaurants. I millor, però són bona gent. I el producte és dels veïns. La pandèmia ens ha deixat devastats, però també ens ha obligat a repensar-nos en lent. Tot el que fem té un impacte en els demés. Es tracta de ser-ne conscients, de pensar-ho dos cops. Perquè digueu-me, si puc esperar tenir tomates d'ullar, perquè les haig de fer venir de no sé on?
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a les 8 del matí i 10 minuts... Temps per la cançó del dia d'avui, cançó de la setmana, com aquell qui diu, perquè és amb la que encetem aquesta nova setmana al Supermatí. Anna Mena i Rocco Han volen tornar a repetir l'èxit de A un paso de la luna i acaben de presentar una nova col·laboració, que és aquesta que es diu Un bacho a l'improviso. Cançó del dia avui, el Supermatí d'avui, 8 del matí i 13 minuts. Comencem d'aquí res, fem una petita pausa i arrenquem amb el repàs de l'actualitat de la setmana.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Aquesta setmana a Ítaca...
Què haries tu? Eso no lo saben ni tú.
Albert Pla presenta el seu darrer espectacle Os Acordáis, on barreja cançons noves amb les de sempre i algun monòleg per ironitzar sobre la pandèmia. Sunshine. I la formació Black Music Big Band ens porta el seu nou espectacle Motown Project, un concert en què repassarà els hits d'artistes soul legendaris com Marvin Gaye, The Supremes o The Jackson 5. El 18 i 19 de juny a La Pera. Entrades a itaca.cat.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Som-hi amb la nostra redacció per explicar-vos que un conductor ha mort aquest diumenge a la matinada en un xoc frontal entre dos cotxes. Ha passat a Begur, segons informava ahir mateix el Servei Català de Trànsit, Anna.
L'avís de l'accident es va rebre a 1:15 de la matinada al quilòmetre 1,4 de la GIP 6531 de Begur a Palafrugell i a tocar del nucli d'Esclanyà. Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van topar frontalment. Com a conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor d'un dels vehicles. Els dos ocupants de l'altre cotxe implicat en l'accident han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Arran de la incidència es van activar 6 patrulles als Mossos d'Esquadra, 4 dotacions als bombers i 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Pel que fa a l'afectació viària, la carretera va estar totalment tallada fins a 3:45 de la matinada. Amb aquesta víctima són 48 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Gràcies, Anna. És un quart de nou. I el sector turístic de la Costa Brava Centre dona per fet que superarà el 80% d'ocupació mitjana els mesos de juliol i agost. A més, també preveu allargar la temporada, el que suposaria un estiu molt més bo que l'any del 2020, l'any passat. L'únic inconvenient, però, és que el mes de juny diuen que les reserves van a última hora i això afecta la planificació dels hotels i altres establiments de la zona, Eugènia.
Pel que fa a la resta del litoral gironí, les sensacions són millors que l'any passat, però el sector recorda que venen del no-res. A la Costa Brava, del Baix Empordà, hi ha bones expectatives. Si l'any passat ja van salvar els mobles, amb una ocupació del 80% de mitjana entre el juliol i l'agost, aquest 2021 la superarà segur, diuen. De fet, des del grup Costa Brava Centre, vaticinen que la temporada s'allargarà fins al setembre, tal i com era habitual abans de la pandèmia. I és que el sector ha vist que hi ha un bon ritme de reserves que el fa ser més optimista de cara a aquest proper estiu.
I malgrat aquestes bones sensacions, el fet que l'arribada del turisme estranger continuï sent una incògnita.
Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, ha dit que necessiten més reserva internacional, que els cal al mercat alemany, anglès i holandès.
Sí, el problema és que la tendència d'ara és que tot és les minus, la gent reserva a última hora, per tant, és molt difícil fer previsions a curt i mig termini. El juny van entrant les reserves a comptagotes, juliol i agost ja van entrant més, i també internacionals, sobretot francesos, però necessitem que hi hagi més reserva internacional.
Més enllà d'això, un dels motius d'aquestes bones expectatives de la Costa Brava és que el tipus de client que hi ha i té un poder adquisitiu mitjà alt i que els negocis són més petits que molts de la zona nord i sud del litoral gironí.
I més temes vinculats encara al turisme i a la represa, perquè l'Ajuntament de Platja d'Aro tornarà a tallar el trànsit a l'avinguda principal durant les dates d'estiu arran de la Covid, Paula.
La mesura es farà per poder garantir que es compleixin distàncies durant els mesos de més afluència de turistes, però també s'aprofitarà per començar a avançar cap a un nou model de mobilitat a l'eix comercial. L'any passat, a principis de juliol, es van instal·lar pilones que impedien estacionar a banda i banda de les avingudes S'Agaró i Cavall Bernat. I fins al setembre hi va prohibir-ne el pas de vehicles a les tardes per afavorir el distanciament per la Covid-19. Ara, aquest 2021, el consistori també reduirà la mobilitat de vehicles a les dues avingudes, però hi haurà canvis en relació amb l'estiu de l'any passat. Així, a partir del 19 de juny, tant l'avinguda de Cavall Bernat com la de S'Agaró passaran a ser de sentit únic durant el matí i només s'hi podrà circular en direcció sud. A la tarda, l'avinguda S'Agaró es tallarà del tot el trànsit, també se n'eliminaran els aparcaments i el carril que dona la banda del mar s'hi posaran bancs de formigó i testos gegants per donar-ne més aparença de passeig. En canvi, a la de Cavall Bernat s'hi permetrà continuar circulant, això sí, tan sols en un sol sentit.
Així doncs, quina és la diferència que hi ha amb l'any passat?
A l'avinguda S'Agaró no es permetrà que les terrasses s'instal·lin damunt l'asfalt. I aprofitant que els matins tan sol hi haurà obert un carril de circulació, l'Ajuntament instal·larà bancs de formigó, testos gegants i pintarà l'asfalt de l'altre perquè tingui més aparença del passeig i sigui més amable per a la ciutadania. Aquests canvis a l'avinguda S'Agaró seran, de fet, el preludi dels que vindran després, perquè com que a partir del setembre tot l'asfalt s'ha d'aixecar per fer-li obres de les noves canalitzacions, l'Ajuntament ja avança que, quan els treballs s'enllesteixin, l'eix comercial canviarà de fisonomia. Hi haurà més vorera i tan sols un carril de circulació en sentit sud.
Aquestes són algunes de les mesures que ha pres l'Ajuntament de Platja d'Aro, però n'hi ha d'altres que volem repassar-les també durant la pandèmia.
I continuarà havent aparcaments dissuasius i també se sectoritzarà la platja per permetre que es garanteixi les distàncies de seguretat entre els grups i famílies que parin la tovallola a la sorra. Però el consistori no contractarà informadors, sinó que es reforçarà la plantilla de la policia local amb 6 agents més. Sí que hi haurà, però, dispensadors de gel hidroalcohòlic al carrer. Precisament aquest cap de setmana ha començat el servei de socorrisme i vigilància a les platges del municipi. El Presta Proactiva i estarà vigent fins al 26 de setembre a la Platja Gran, Cala Rovira i Sa Conca. En funció de les setmanes, depenent de si l'ocupació és alta o baixa, hi haurà entre 11 i 23 socorristes repartits a les diferents platges. Pel que fa als límits d'aforament, arran de la Covid-19, a la Platja Gran hi haurà 10 sectors d'entre 800 i 3.600 persones, 3 a Cala Rovira de 500, 200 i 150 persones i 4 a Sa Conca de 150, 250, 400 i 650 persones.
I acabem la crònica explicant-vos que hi haurà també una zona d'autocaravanes.
L'Ajuntament de Platja d'Aro també treballa per crear una zona d'autocaravanes a tocar del nou esclat. El consistori, però, no la tindrà a punt aquest 2021. La intenció és que estigui operativa a partir de Setmana Santa de l'any que ve o a tot estirar a l'estiu. L'Ajuntament serà qui s'encarregui de condicionar l'espai, per exemple, instal·lant-hi punts de llum. Però el servei es prestarà en règim de concessió.
I de nou, seguim parlant de mesures preses aquest estiu per part dels ajuntaments per poder recuperar una mica més la normalitat. I en aquest cas, parlant de recuperar, l'Ajuntament de Begur ha recuperat el bus Platges de Begur, aquest servei de transport de vehicles en autobús que es va posar en marxa ja amb l'objectiu d'oferir un servei de transport públic per accedir-ho durant els mesos d'estiu a diferents cales i platges del municipi. El bus fa una ruta circular durant tots els dies de la setmana i dona servei a les quatre principals zones de bany, com són Sarriera, Satuna, Aiguablava i també Fornells, Eugènia.
El bus Platges Begur incorpora enguany dues grans novetats de la mà de la regidoria. El regidor de l'àrea de promoció econòmica i turisme, Eugeni Pibernat, avança que es reforçarà el servei realitzant diferents viatges a Esclanyà per donar resposta així a la demanda veïnal i potenciar la bona connectivitat entre Esclanyà, Begur i les platges. Pibernat també ha afegit que amplien les dates de circulació del bus amb l'objectiu de seguir descongestionant els pàrquings de les zones durant l'estiu i descentralitzar la temporada, tot millorant l'accés i la mobilitat per les àrees del bany de bany del poble. Per tot plegat, la represa del bus Platges Begur també anirà acompanyada d'una campanya de conscienciació per promocionar aquest ús. El bus Platges es posarà en funcionament el proper 12 de juny i s'allargarà fins al 12 de setembre. El preu d'un viatge és d'un euro, a mig euro per als majors de 65 anys, i enguany segueix vigent tant el tiquet de 20 viatges com el tiquet de bono del dia que es pot adquirir a l'oficina de turisme.
Gràcies, Paula. Gràcies, Eugènia. És un quart i mig de nou del matí. Petita pausa i tornem de seguida.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Grier, Judit Nederman, Su, Manu Guix, Alba Carmona, Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau. Del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Esteu escoltant el Supermatí, això és Ràdio Capital de l'Empordà. I ara mateix us expliquem que Salut comença a vacunar persones sense llar a la comarca, Sergi.
La Regió Sanitària de Girona ha començat a vacunar amb el vaccí Janssen d'una sola dosi a persones sense llar. Entre els punts on ha començat aquesta vacunació hi ha Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós. A la regió, el Departament de Drets Socials ha identificat unes 340 persones en aquesta situació i se'ls oferirà la possibilitat de rebre la vacuna monodosi contra la Covid-19. La llista, però, es podrà complementar amb les persones vulnerables identificades des dels serveis socials municipals i comarcals. Des de Salut i els equips d'atenció primària asseguren que estan fent un important treball en xarxa amb tots els agents implicats amb l'objectiu d'avançar en la immunització dels col·lectius més vulnerables. Per arribar al col·lectiu i fer més senzilla la vacunació i el procediment de citació, es treballa estretament amb els professionals de benestar social i les entitats del tercer sector que s'encarreguen d'acompanyar les persones sense llar durant tot el procés i actuen de vincle amb els professionals sanitaris de l'atenció primària. La vacunació es realitza en instal·lacions socials, com ara menjadors comunitaris, i també en els mateixos centres de salut.
I a la Regió Sanitària de Girona, a dia d'avui s'han administrat un total de 466.000 vacunes, 309.000 en primera dosi i 157.000 de segona dosi. I ja hi ha un 41,7% de la població adulta de la regió que ha rebut una dosi, mentre que el 22% té la pauta completa.
La principal característica que diferencia aquest vaccí és que no requereix d'una segona dosi, la qual cosa la fa especialment atractiva per a persones amb dificultats de rebre una segona punxada. A més, les característiques de conservació i transport també són més senzilles, ja que es pot mantenir entre 2 i 8 graus i fins a 12 hores sense refrigerar. Per això, la vacuna de Janssen està reservada a grups vulnerables al marge de l'edat i les persones amb dificultats per ser vacunades per raons laborals, com ara els cooperants.
Gràcies, Sergi. 8 i 25. Saltem cap al sud de la comarca, Palamós, per explicar-vos que aquest divendres la confraria de pescadors de Palamós no va sortir a feinejar. Ho van fer com altres flotes de la costa mediterrània espanyola per protestar contra la nova normativa europea que els limitarà a sortir a 120 dies l'any a partir del 2025.
Els pescadors d'arrossegament de Palamós es van reunir el divendres al matí al moll. El patró major de la confraria, Toni Albalat, va llegir un manifest. Va assegurar que aquesta nova normativa deixa els pescadors palamosins en una situació insostenible i ha reivindicat el seu dret a treballar.
El pla de gestió per a la conservació dels recursos pesquers demersals a la mar Mediterrània deixa els pescadors palamosins en una situació insostenible, reduint l'esforç pesquer encara més enllà del que ja havien fet des de l'any 2000. Per això volem reivindicar el nostre dret a treballar.
Arreu de Catalunya també van protestar pescadors d'altres localitats com Blanes. Al port de Sant Carles de la Ràpita, per a una altra banda, s'hi van concentrar més de 200 pescadors. Des de la Generalitat, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha assegurat que estan al costat dels pescadors i pescadores. Afirma que és una situació d'emergència en què es corre el risc de perdre una de cada dues barques d'arrossegament. És per això que Jordà ha proposat mesures alternatives.
Necessitem mesures alternatives a la dràstica retallada de les captures i aquestes mesures les tenim clares. En són bàsicament quatre. Més temps, els terminis s'han d'allargar del 2025 al 2030 per arribar als mateixos objectius, fer-ho més i millor. Zones de veda permanent per protegir els fons marins. Determinant, molt important, la pesca de peixos més grans i la protecció dels més petits. El govern fa costat, doncs, als pescadors i pescadores. Sense els nostres pescadors i pescadores ens quedarem sense pesca mediterrània.
Gràcies, Anna Salvador. Li posem banda sonora a la notícia que us expliquem a continuació. I és que en Sergi es va desplaçar a la zona de Far d'Empordà, allà on Amazon està, té previst inaugurar-hi un nou centre, un centre logístic. Centre logístic, per cert, que ja s'ha començat a aixecar, Sergi.
Les obres que la constructora Sàsir està fent al hub logístic són ben evidents des de diversos punts i ja s'estan removent terres, aixecant grans columnes de formigó i urbanitzant els accessos. A finals de febrer, el diari econòmic Eje Prime va avançar que el fons d'inversió Eurofund i el grup Logistics Capital Partners ultimaven la compra d'uns terrenys de 85.000 metres quadrats amb possibilitat de doblar l'espai i a finals de març es confirmava aquesta adquisició. De fet, a l'entrada dels terrenys, un gran cartell anuncia les obres promogudes pel fons d'inversió i el grup logístic. Aquest és un dels dos centres que la gran multinacional preveu obrir a Catalunya. I l'altre, segons va avançar TV3 al març, s'ubicarà a l'antiga fàbrica de Bacardí, a Mollet del Vallès, al Vallès Oriental.
I mentrestant, l'Alt Empordà, que espera aquest desembarcament de la multinacional de vendes online com una gran oportunitat per la comarca.
Exacte. De moment, ja s'han aixecat algunes columnes de formigó de grans dimensions i diversos camions treballen preparant els terrenys, de 85.000 metres quadrats. El macrocentre també servirà a la companyia per proveir França, on està tenint problemes per instal·lar-s'hi. La comarca fa mesos que es prepara per l'arribada del gegant logístic i, de fet, Figueres oferirà el proper curs un cicle formatiu de grau superior en transports i logística a l'Institut Sandrassos. i ho farà amb la mirada posada en Amazon i la previsió que la instal·lació de la companyia generi uns 200 llocs de feina.
Supermatí, a Ràdio Capital.
8:45 del matí. El Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest diumenge amb més de 5.200 entrades venudes i totes les localitats exaurides per 43 dels 63 espectacles que s'hi han pogut veure, Eugènia.
Ha estat el cas de les dues gales de dissabte, espectacle principal del certamen. Segons ha informat l'organització, l'aforament estava limitat al 75% de la capacitat i els organitzadors han expressat la seva satisfacció i agraïment per com s'ha desenvolupat el FIMAC malgrat la pandèmia, que ha obligat a descartar els espectacles de carrer. Esperen, però, reobrir el carrer de cara al 2022.
Doncs sí, esperem que l'any que ve ja es pugui celebrar amb tota la normalitat possible aquest Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí. I des del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà s'han volgut sumar a la lluita per reduir l'impacte ambiental, substituint les bosses d'un sol ús per bosses de cotó orgànic en la dispensació de medicació hospitalària i de dispensació ambulatòria.
La Regió Sanitària de Girona ha començat a vacunar amb el vaccí Janssen d'una sola dosi a persones sense llar. Entre els punts on ha començat aquesta vacunació hi ha Torroella de Montgrí, Palafrugell i Palamós.
Aquesta, en qualsevol cas, no era la crònica de la que us estàvem parlant. Ara sí us parlem d'aquest canvi en les bosses que s'ha implementat des dels Serveis de Salut Integrat de la Gent Empordà.
L'objectiu és introduir un missatge positiu i de recordatori de la importància de l'utilització de materials sostenibles que usem en el nostre dia a dia. Les bosses es repartiran entre tots els usuaris i usuàries que acudeixen al servei de farmàcia per recollir la seva medicació hospitalària de dispensació ambulatòria a l'Hospital de Palamós. Se'ls indicarà que és una bossa reutilitzable i per a l'ús i recollida de la seva medicació per a les properes visites al servei. En concret, es calcula que es repartiran prop de 1.500 bosses en els mesos vinents. També s'ha aprofitat per substituir les bosses de plàstic en diferents àrees, com les bosses de paper per a la distribució dels menús per als treballadors, que ajudarà a evitar 13.000 bosses de plàstic anuals, i l'utilització de bosses biodegradables i compostables a Palamós Gent Gran o les diferents àrees bàsiques de salut, mesura que evitarà unes 50.000 bosses de plàstic anual.
El repte de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà és eliminar el plàstic dels seus serveis. Com ho estan aconseguint, això?
Aquesta nova mesura se suma a les que s'han anat implementant en els darrers anys per buscar de reduir la petjada ecològica i que responen a l'objectiu ambiciós de l'entitat per eliminar el plàstic de tots els serveis. Altres mesures que s'han pres fins ara han sigut els gots de policarbonat biodegradables i reutilitzables per a les persones ingressades i les carmanyoles de polpa de canya de sucre a la cafeteria de l'hospital. Aquest 2021, la jornada del Dia Mundial del Medi Ambient va anar marcat per l'inici del decenni de les Nacions Unides sobre la restauració dels ecosistemes. Per la seva part, des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà es comprometen a seguir informant i conscienciant el personal i les persones usuàries sobre l'impacte ambiental de l'ús del plàstic.
Gràcies, Paula. Són les 8 del matí i 33 minuts.
El blau és un color noble, bell, més perfecte que cap altre color. Falten paraules per descriure'l. Blau, el color del somni. El color de l'art, el color oceànic i del firmament. L'art és el blau. El cobalt és un color diví i no hi ha res tan bell per donar atmosfera a les coses. Del 17 de juliol fins al 15 d'agost, 14a edició del Festival Portal Blau. L'Escala, Empúries. Festival Portal Blau. Música i art a la Mediterrània.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
El Festival Ítaca us proposa dos caps de setmana de concerts a l'Estartit. Amb Boques Grasses, que presentarà el seu esperat nou treball després de l'aclamat Fans del Sol. completen el cartell Liceo Endodo Sound, Làgrimes de Sangre, Balkan Paradise Orchestra, Travis Beers i una proposta familiar. Xiula presenta el seu darrer disc i el seu nou espectacle, una experiència per al públic infantil i juvenil. Ítaca, l'Estartit, del 23 de juny al 3 de juliol. Entrades a itacacultura.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs a radiocapital.cat i també a través de l'FM esteu escoltant, com sempre, el Supermatí. I com cada dilluns, aproximadament a aquesta hora, saludem la Marc Coll. Marc Coll, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Com estàs?
Doncs molt bé, tu què tal?
Doncs mira, amb ganes de conèixer el personatge que ens portes avui en aquesta secció Veus de l'Empordà que fem els dilluns.
Doncs mira, doncs jo també tinc moltes ganes perquè avui és una persona que trobo que és molt interessant. A més, ens explicarà una cosa que ha fet fa relativament molt poc.
Doncs com vulguis. Saludem en Toni Sala. No sé si mira, el tenim en línia. Si... Senyor Sala, bon dia.
Sí, bueno, l'anava a presentar primer.
Val.
Si
doncs,
sí.
Home, i tant.
Sí. Doncs mira, Miquel, també per presentar el municipi on anem avui, aquesta setmana canviem de municipi. La setmana passada vam anar al més poblat del Baix Empordà, que és Palafrugell, i avui anem al segon, que és Sant Feliu de Guíxols. Compta amb més de 21.000 habitants i limita al nord amb Santa Cristina d'Aro i amb Platja d'Aro a l'est. Tot i estar al costat de pobles molt turístics com Platja d'Aro, fins fa uns anys Sant Feliu no era un destí massificat. De fet, el convidat d'avui coneix de primera mà aquest canvi que ha viscut al municipi, tant que han escrit un llibre. Ens acompanya, com bé deies, l'escriptor Toni Sala. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, però us sento força malament, eh? Sembla com si reverbera i no sé si us arribaré a entendre.
Doncs el que farem serà millorar nosaltres la connexió i, vaja, tornem-ho a intentar, li sembla?
Sí, sí.
Doncs tornem a...
Ara em sembla que se sent millor, no, Toni? No,
és igual, el truquem per una altra via, senyor Sala.
Em veig que l'ha sentit millor, però... És que repeteix el que
bueno,
dic.
Jo, Miquel, molt... també sento una mica de reverberació, eh? No sé si ho podem arreglar.
Doncs ho provem. Aviam.
Coses del directe.
Bé, doncs jo sembla que tenim problemes per establir aquesta comunicació. Senyor Sala, jo li demanaria si pot penjar el telèfon i tornem a provar per una altra via. Mentrestant, fem allò una petita pausa i, vaja, tornem a provar-ho en no res.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
A veure, tornem-ho a provar. Senyor Sala, bon dia.
Hola, bon dia, ara perfectament.
Ara vostè el sentim perfectament. Mar, bon dia de nou.
Hola, bon dia. Crec que ara ja està, perquè jo també sento perfectament.
Doncs fem una cosa, posem la música com Déu mana i ara sí. I tornem a començar, que escolta, que així no passa res. Dèiem, com cada dilluns acabem el Supermatí d'avui amb la secció que ens apropa als municipis del Baix Empordà, Veus de l'Empordà. Bon dia, Mar.
Bon dia, Miquel. A veure, doncs tornem a fer, la presentació bé i oficial per presentar el convidat d'avui que tenim a la secció. Com deia, aquesta setmana canviem de municipi i passem del més poblat, que és Palafrugell, al segon, que és Sant Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols compta amb més de 21.000 habitants i limita al nord amb Santa Cristina d'Aro i amb Platja d'Aro a l'est. Tot i estar al costat de pobles molt turístics com és Platja d'Aro, fins fa uns anys Sant Feliu no era un destí massificat. El convidat d'avui coneix de primera mà aquest canvi que ha viscut al municipi, tant que han escrit un llibre fa relativament poc. Ens acompanya l'escriptor Toni Sala. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
Ara sí, no? Què tal? Com està?
Molt bé.
Toni, comentava, ha escrit aquest llibre, però si li sembla, primer remuntem-nos als orígens. Fa més de 20 anys que es dedica a escriure llibres. Com va néixer aquesta passió per escriure?
Ostres, no sé si neix, suposo que deu venir de fàbrica. Probablement, no ho sé, o sigui, deu ser com unes ganes de, diguem, de deixar sortir una creativitat que en el món de les lletres és relativament fàcil perquè només necessites un llapis o un boli i un paper. Suposo que deu venir per aquí la cosa.
Però ha sigut de tota la vida, de sempre, que ha tingut aquesta necessitat no, d'escriure el que tenien en el cap.
Sí, bé, no sé si arribaria a necessitat, però sí que en tot cas les ganes o de, potser de comunicació, potser de vegades penso potser bé d'una necessitat de comunicació, no? Igual que necessites parlar amb la gent, doncs potser una manera, diguem, més refinada o més tranquil·la de parlar és a través de les lletres.
I que quedi tot plasmat, no? També, en aquest cas, i que la gent pugui llegir tot el que ha de comunicar.
Sí, més que res que, l'escriptura permet les millors condicions de comunicació, perquè no demana que tu... No està limitat ni per sorolls, ni pel temps, ni per res. És un sistema de comunicació que, fixa't que jo puc estar, diguem, escoltant, entre cometes, què va dir un senyor del segle V abans de Crist. M'entens?
Sí, no.
És allà on la llengua es pot expressar amb la màxima profunditat, jo diria, una cosa així, si ens posem seriosos. No,
totalment, i es pot parlar del passat, com bé deia, en aquest cas del present, o fins i tot del futur, d'un futur imaginari.
Sí, sí. Segur.
I això que deia, no? que queda tot plasmat i que queda tot, l'escriptura dona també molt de joc. És cert que l'escriptura té molts estils, es pot escriure de moltes maneres diferents. De fet, en el seu cas n'hem vist diverses, o sigui, escrit en diferents estils. No sé en quin es sent més identificat o més còmode.
En cap, perquè, a veure, jo no tinc gaire clar això dels estius. És veritat que he escrit tant novel·la com assaig, com no sé, de periodisme, però em costa molt a mi de veure les fronteres. O sigui, és veritat que hi ha unes maneres d'escriure, que de vegades segons que escrius et demana que ho escriguis d'una determinada manera, però tampoc sé gaire dir quin és el límit entre un conte i una novel·la, per exemple, no ho sap ningú, no? O quin és el límit entre un relat periodístic o un relat fantàstic, no? De fet, sovint hi ha molta més fantasia en els diaris que a les novel·les.
I llavors com s'escull? Vull dir, qui hi ha darrere que diu, no? Al final, aquest llibre és una narrativa o és un assaig o és un escrit periodístic o...
Segurament ho diu l'ofici o la intuïció. Estem en un terreny que no es mesura, diguem, d'una manera científica, no? És difícil de... No hi ha normes, no? Que és la gràcia que té això.
O sigui, que al final s'escriu, no?, i sense, vull dir, sense cap mena d'intenció d'anar cap a un estil concret, i quan s'acaba, en aquest cas, el llibre, no?, s'acaba de definir on s'hauria d'establir
aquesta
lectura al final.
Una mica va així. De fet, jo ara mateix tinc un llibre, diguem, que acaba de sortir, que me'l posen a vendes, allò dels llibres més venuts, me surt a ficció, quan de fet no és ficció, perquè estic explicant la meva vida. Però ja em va bé. De fet, una vegada també vaig escriure unes memòries d'en Floquet de Neu en primera persona, d'un goril·la que parlava, i me'l posaven a no ficció, a biografia, no ficció. Vull dir que és un... Sí, no
ja veig que és un tema complex, no? Vull dir... i que encara hem d'anar... Bueno, a vegades és difícil, imagino. I ara deies això, que Farrés has tret un nou llibre, de fet aquest mes de maig ha vist la llum aquest nou projecte, que es diu Una família, perquè encara no l'hagi llegit, perquè realment acaba de sortir del forn, com qui diria, no? De què tracta el llibre?
Parla d'això, d'una família que és la meva, que llavors és la història de bàsicament del meu pare, el meu avi i la meva mare.
I què el va empènyer a escriure la història familiar a una família?
Ostres, per què s'escriu un llibre tampoc està gens clar. Suposo que m'hi va empènyer el fet que, com que em dedico a escriure, doncs vaig pensar que parlar de mi mateix d'una manera tan íntima era, diguem, tenir un sentit i vaig posar.
I no sé si és un llibre que ha escrit recentment o com parla de la família, és una cosa que ha portat anys i anys i que ha anat fent, no sé si ha hagut de fer recerca o realment tot ho recordava i tot ho tenia en ment.
En part he hagut de fer recerca i en part ho tenia en ment, però al final el que he acabat escollint d'aquestes dues coses ha estat la part que ja tenia a dintre i que no em demanava recerca. De fet, vaig fer moltes pàgines de recerca que després vaig acabar traient perquè no eren pròpiament literàries, eren més aviat històriques, o sigui, els llibres els pots escriure, això que dèiem dels gèneres, no? Els pots escriure des d'un punt de vista històric que pot tenir molt de sentit per un historiador, però que en el meu cas no era ben bé el que necessitava. Per tant, podria dir que és un llibre escrit a base de tota la vida, és a dir, ja neixes amb una família, doncs ja comences a conèixer-la, i per tant necessites també una certa edat per reflexionar sense estridències sobre la família. Això ens passa a tots, escriptors i no escriptors.
Sí, per veure-ho en perspectiva, no? Vull dir, a vegades quan estàs dins i vius encara doncs, a la mateixa casa, per exemple, imagino que deu ser complicat amb els anys, es va veient, no?, des d'un altre punt de vista.
Sí, una mica és quan tu potser necessites tenir la teva pròpia família per parlar de la família d'on vens, no? Han d'haver passat coses, has de poder-ho veure des de fora.
Sí, per valorar també certes coses, imagino, que no es valoraven, per exemple, en el seu moment.
Sí, hi ha una certa... Necessites una distància. Fins i tot, en el meu cas, he necessitat que fossin tots morts. Vull dir que també és una relació que tens que és diferent amb les persones vives que amb les persones mortes, des d'un punt de vista interior, no des d'un punt de vista...
I també és una manera de tenir aquest llegat cap a la teva família... Que deia que clar, ha hagut d'esperar a que ja no hi fossin per poder escriure aquest llibre. No sé si al final també és una manera, no?, de retre'ls i homenatge en aquest cas.
No sé si sóc gaire d'homenatges, jo. Més aviat de comprensió, no?, d'arribar... A veure, quan una persona està morta ja no pot canviar, no? Ja només depèn de tu mateix, o sigui, ja és teva, la portes tu a dintre i en tot cas la persona que hi anirà reflexionant i que l'anirà fent canviar seràs tu, no ella mateixa. I suposo que per això ja té un punt, vaja, claríssimament un punt de definit, no?, la mort i et permet d'alguna manera de tancar la persona, no?, d'acabar de no sé si passar comptes
no, seria més per un violenta, mateix, no? Per...
Sí, exacte, amb un mateix, exacte, sí, molt ben vist. És a dir, és a través meu reflexionar sobre algú que ja no hi és.
I en aquest llibre, precisament, aprofitant també doncs, que el programa d'avui parlem de Sant Feliu, es parla de Sant Feliu, perquè clar, són de Sant Feliu, i, sí, i del turisme que hi ha a Sant Feliu i que hi havia. No sé quina vinculació tenia la seva família amb Sant Feliu, tant abans com després de, sí, d'aquesta arribada massificada del turisme.
Sí, no, no, les meves famílies són de Sant Feliu, d'un parell de generacions, i totes dues, tant la part de la meva àvia, que tenien una fonda que es deia l'Empordanesa, i el meu avi i els meus avis, i per part de mare venien d'una, això, d'una taverna que es deia l'Empordanesa, i per part de pare venien d'una fonda que es deia Cal Sabre. Llavors van muntar una hípica a Platja d'Aro, com tanta gent de Sant Feliu que va muntar el seu negoci fora de Sant Feliu a Platja d'Aro, que és al costat, i bé, jo tota la vida, diguem, vaig viure en un ambient d'això, d'hostaleria.
I a dia d'avui hi ha algun familiar que segueixi lligat al turisme? Perquè entenc que en el seu cas no, perquè està dedicat exclusivament a l'escriptura, però no sé si queda algú de la família que vulgui preservar, no?
Sí, sí. El meu germà. El meu germà porta aquest hotel o va heretar ell.
Sí, sí. Val. A Platja d'Aro. Sí, que és una cosa que encara que no hagi viscut directament, perquè cadascun va seguint en aquest cas camins diferents, sempre ho ha portat dins, vull dir que no fa falta vegades dedicar-s'hi professionalment per conèixer de fons el negoci.
No, hi vaig néixer en aquest... O sigui, jo vaig viure del turisme fins, no sé, fins als 20 i tants anys, o sigui, ho conec perfectament.
I ara dèiem, directe o indirectament, és un dels temes principals. Bueno, un dels temes principals del llibre són els canvis que ha patit el municipi degut al turisme. Creu que s'ha de preservar l'essència de Sant Feliu per no convertir-se en un espai massificat, com dèiem ara, amb l'arribada de tot aquest turisme?
Sí, jo amb això la veritat és que tinc força un disgust, perquè estic veient que els últims anys Sant Feliu està anant cap a la pura devastació, de manera que aviat d'aquí... Jo aconsellaria als oients que visitin Sant Feliu per acomiadar-se'n, perquè el que Sant Feliu tenia la virtut que va quedar una mica per això que deia, perquè el turisme, diguem-ne, més massificat es va muntar a Platja d'Aro, i Sant Feliu havia quedat una mica al marge d'això, i ara estan a marxes forçades, estem patint una tempesta de formigó que no en quedarà res.
I com creu que es podria, no sé si hi ha alguna manera d'arreglar-ho, potser no seria la paraula, però d'intentar, no, estalviar, que, bueno, intentar no arribar a aquest punt que haguem de perdre, sí, aquest, sí, Sant Feliu.
Aquest és un problema que, diguem, té a veure amb la gent, o sigui, té a veure amb la població i té a veure amb, sobretot amb qui voten, perquè el problema ens ve molt de l'Ajuntament. O sigui, fa dos dies, bueno, ara mateix s'estan carregant l'última pineda que quedava a Sant Pol, que això es podia haver aturat, i allà faran uns blocs. Estan a punt de convertir una riera preciosa, natural, que passa que travessa el poble, en una cloaca, o sigui, la taparan inútilment. Estan a punt d'omplir de formigó el claustre del monestir de Sant Feliu. Estan a punt de posar també formigó per l'arc de Sant Benet. En fi, és la primera línia de mar, la van... amb els elements característics de Sant Feliu també van començar a ja destruir, i en fi, jo quan parlo d'això, la veritat és que em cau l'ànima als peus.
Senyor Sala, si em permet una intervenció, vostè diu això té molt a veure amb la gent i sobretot té a veure amb qui vota. Hi ha vegades que un té la sensació que, és a dir, aviam com explico per fer-me entendre, es pot arribar a donar la paradoxa que a una possible concentració o manifestació de gent que protesta perquè es talli una pineda, hi hagués moltes persones que haguessin votat l'equip de govern que ho fa?
Sí, no. O sigui, jo crec que en el fons... A veure, la gent, és a dir, aquí l'equip de govern que tenim aquí a Sant Feliu ja va començar a destruir això, ja es veia, van començar per canviar una cosa tan íntima i tan, jo diria, fins i tot, potser m'haurà exagerada la paraula, però em sembla que no ho és, jo diria que fins i tot sagrada, que és el nom, van començar a promoure per comptes de Sant Feliu, que és com s'ha dit tota la vida, Guíxols, i vull dir que ja es veia cop on anava tot això. Però la veritat és que, tot i els moviments que hi va haver de protesta, després, quan hi va tornar a haver eleccions, encara va ser aquest mateix equip més votat. Vull dir que jo sí que poso la responsabilitat, malgrat les manifestacions que evidentment que n'hi ha, en la mateixa gent de Sant Feliu, en la poca consciència que tenen del valor...
Aquí, és que justament és aquí on volia anar, sí. Jo, no? Potser amb la manca d'esperit crític que sembla que cada vegada tenim més tots plegats,
exacte,
ens poden portar això que dèiem, no? Que algú que protesta perquè s'està tallant una pineda per construir-hi cases, sigui aquesta mateixa persona que després... o algú que protesta perquè està desapareixent el comerç de proximitat, compri a Amazon, per dir alguna cosa.
Més, el mateix ajuntament es fa un tip de parlar de voluntat ecologista, d'estimar la terra, d'excel·lència, de cultura, és una i després fan tot això. Vull dir, estem en uns moments d'una hipocresia tan gran que ni tan sols crec que ens n'adonem. O sigui, sovint no és que diguis, és que jo què sé, la gent que dolenta que és, o que salvatge, no? I no, és que no hi ha ni la consciència d'això. Jo estic segur que el nostre alcalde s'estima Sant Feliu i vol el millor, etc. No? Però no ho veuen. Sí, simplement és que no ho veuen. Estem en un... O sigui, hi ha una pineda i tu la veus, però ell no la veu. És així, això està passant a tota la Costa Brava. Què està passant a Begur? O sigui, no ho veuen? És a dir, tenim uns... I amb això sí que vull dir que... És a dir, evidentment tot això es recolza en els que els voten, no? Però tenim uns alcaldes que potser algú hauria de començar a passar comptes del que estan permetent. Ara mateix no fa gaire, la Generalitat va fer una llei de protecció de la costa. Doncs va faltar temps perquè els mateixos alcaldes, en comptes de donar-li les gràcies, es manifestessin en contra i diguessin que els hi treien autonomia. Vull dir que tenim mala peça al taler.
Sí, és un tema realment complicat. Tampoc sé si es podria fer millor, perquè clar, cohesionar, no, aquest creixement econòmic i el turisme sense perdre l'essència del poble... Ara mateix, tal i com estan avançant les coses i evolucionant, no sé com es podria fer, perquè clar, és el que diu, no? Vull dir que al final volen que vingui molta gent a Sant Feliu, però s'estan carregant l'entorn de Sant Feliu, perquè en el moment en el que algú es posa a construir a una pineda que hi ha hagut tota la vida, t'estàs carregant l'entorn.
Sí, però, perdona, no cal. O sigui, una cosa és, diguem, promoure el turisme i una altra cosa és la pura depredació. És a dir, això és agafar i vendre-t'ho tot. Perquè si la gent, o sigui, li agrada la Costa Brava perquè té un paisatge. En el moment que la Costa Brava, aquest paisatge ja no en quedi, el que tindràs és un turisme d'aquest que tot el dia estan criticant ells mateixos, no? Que és un turisme barat i un turisme sense cap mena d'interès, no sé com dir-ho. Vull dir, això em sembla... I a més és que és, diguem, no és necessari carregar-se o no és, és dir, formigonejar-ho tot, que és el que estan fent, omplir de formigó... Ara estan ja omplint els últims racons. I els hi sembla que, no sé, que això... Mira, ningú ho havia fet. Home, si ningú ho havia fet, és per alguna cosa. És dir, ara Sant Feliu estan a punt de tapar una riera natural perquè sí, no, sense cap mena de... No té cap lògica. I és això, és dir, l'últim raó que queda, aquesta pineda de Sant Pol, l'única pineda, diguem, que mirava mar, per què? Doncs perquè és l'única que quedava. No? Vull dir, és això que dic, és zero consciència. No és, és una cosa bastant extraordinària, però bueno, de fet això passa en general en tota la... a tot el món,
sí,
no és una cosa...
No, bueno, i la Costa Brava, sí, com bé deia, passa a molts altres municipis que es construeix tant, davant de la primera línia de mar,
sí.
I espais també naturals.
Sí. És com un instint, i és, a veure, és molt fàcil, simplement la resposta és això, és que és fàcil, agafes, és com qui diu, té un hort i diu, bueno, com que ja ha crescut natural, agafo i ho trec i m'ho menjo i ja està, no té...
Senyor Sala, ho hem d'anar deixant, però abans, per acabar i així de manera molt sintètica, quin és el proper projecte de futur pel següent llibre?
No ho sé. Ara estic escrivint sobre Solitud, que això també té a veure amb Bonpordà, és una novel·la que molt important que passa al Montgrí, i estic escrivint unes pàgines sobre això, però no em facis dir quin serà el pròxim llibre, perquè no ho sé.
És la pregunta difícil.
Sí, si ho sabéssim, tot seria més fàcil.
Bueno, està bé que segueixi escrivint sobre, sobre el Baix Empordà. Ja veurem si acaba convertint-se en un llibre o cap a on, quin camí ho condueix, però està bé que visqui, que defensi d'aquesta manera, com explicàvem ara, el nostre territori.
Bé, només faltaria, no? No sé, és el que deies. Una de les feines dels escriptors és la consciència. Quan tu escrius, el que fas és ser més conscient de les coses. Sigui, és igual que parlis dels ocells o que parlis de la família. Llavors, naturalment, si tu parles del teu paisatge, com és el cas d'una família, doncs és lògic que això hi surti en un lloc o altre. Però és que Sant Feliu, ja et dic, ho estem vivint d'una manera, en fi, desgraciadíssima.
Toni Sala, gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dilluns. I Marc Coll, gràcies una vegada més, una setmana més, per acostar-nos veus rellevants de casa nostra. Que vagi molt bé a tots dos.
Moltes gràcies, adeu, que vagi
moltes
bé.
Gràcies.
Tanquem el supermatí d'avui fent un últim cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
Dilluns amb estat de cel majoritàriament assolellat, però amb presència d'intervals de núvols mitjos i alts, que estones deixaran un cel mig ennuvolat o amb més ressol que no pas sol. L'ambient serà calorós al migdia, avui i sobretot demà, quan gaudirem d'un dimarts assolellat i amb pujada de temperatura. El termòmetre tocarà sostre dimecres, quan es fregaran els 29 graus de màxima.
Gràcies a tothom, tornem demà a les 8.